L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTA. Avui dijous, dia 3 de març, destacarem... El Departament d'Interior nomena l'ampostina Eva Maria Ruiz com a nova delegada territorial. L'advocat tarragoní Antoni Hubert, nou president del Consorci d'Aigües de Tarragona. Els sindicats arrenquen al govern un compromís per continuar les inversions d'industrialització de les Terres de l'Ebre. L'Institut d'Escola de Sant Jaume al Parlament. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Departament d'Interior nomena a l'ampostina Eva Maria Ruiz com a nova delegada territorial. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, així és. L'ampostina Eva Maria Ruiz Fabregat ha estat nomenada delegada del Departament d'Interior a les Terres de l'Ebre, juntament amb la resta de delegats de Catalunya. Així ho ha decidit el responsable d'aquesta àrea del Departament de la Generalitat, Felip Puig. Cal recordar que els delegats impulsen i desenvolupen programes d'actuació que tinguin per objecte millorar l'atenció als ciutadans i autoritzen la realització d'espectacles i activitats reactives dins del seu àmbit territorial. Amb el nomenament d'Eva Maria Ruiz Fabregat, són dos ja les ampostines que ocupen càrrecs de responsabilitat dintre de la nova administració a les Terres de l'Ebre, després de que Manolita Cid fou nomenada delegada de Benestar Social i Família. No és tot això el que avui és bona notícia per als ampostins i ampostines. Hi ha que una altra ampostina, Maite Macià Ayala, ha estat nomenada directora de l'Institut Català d'Energia. Macià és llicenciada en Dret per a la Universitat de Barcelona i des del 2009 exercia com a cap d'àrea d'universitats i empreses públiques, fundacions i consorcis de l'Oficina Antifrau de Catalunya. La seva trajectòria professional es va iniciar el 1994 al Departament de Benestar Social. Així doncs, avui dues ampostines ocupant càrrecs importants dintre del govern de la Generalitat, Maite Macià, al capdavant de l'Institut Català d'Energia, i Eva Maria Ruiz com a nova delegada d'Interior a les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mutter.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va atribuir la necessitat d'equilibrar el repartiment intern de càrrecs entre Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya, el nomenament com a president del Consorci d'Aigües de Tarragona, del tarragoní i militant democristià Antoni Hubert. Pallarès va reconèixer que, tot i la petició explícita del partit al territori perquè el càrrec recaigués en un ebrenc, la presidència de l'ens que gestiona el minitransvasament a Tarragona continua lluny de l'Ebre. En aquest sentit, i des de la resignació, el delegat va desitjar sort a Hubert i va anunciar que intenta influir perquè les decisions que prengui no perjudiquen al territori. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Hubert va assegurar que afronta el repte amb molta il·lusió i que gestionarà el càrrec des d'una perspectiva de servei públic. L'escoltem.
Bueno, pues, de moment encara no hi pres possessió i, per tant, doncs, de moment només tinc il·lusió. Il·lusió, i ho assumeixo com un repte, a més, de poder gestionar el càrrec des d'una òptica i una perspectiva de servei públic, perquè, en definitiva, el que fa el Consorci és gestionar interessos públics d'un àmbit territorial ample, amb diversitat d'interessos, amb diversitat de sensibilitats, i per tant, des d'aquesta perspectiva i des d'aquesta òptica, em plantejo aquest repte de ser capaç de gestionar-ho, ja dic, amb criteris de servei públic i de conciliar aquests interessos i de compatibilitzar-los.
El nou president del CAT va deixar clar que té la intenció de continuar la tasca duta a terme pels seus predecessors, la qual considera molt encertada i es marca com una prioritat les polítiques d'estalvi d'aigua. Hubert va ser degà del Col·legi d'Advocats de Tarragona i és militant d'Unió Democràtica de Catalunya. Tot i que diferents càrrecs electes de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre havien manifestat la intenció que la presidència del CAT fos ocupada per un ebrenc, finalment serà Hubert qui l'ocupi. Hubert és soci del bufet d'advocats Bausari i està especialitzat en dret mercantil i civil. Els sindicats van arrencar el compromís del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, de donar continuïtat a les inversions per a la industrialització del territori que va assumir l'anterior executiu arran del tancament de l'EAR. De moment, i davant el fet que el govern espanyol no ha previst més recursos per enguany, la Comissió de Seguiment per a la Industrialització de les Terres de l'Ebre farà un seguiment de l'execució dels projectes finançats amb els 10 milions d'euros ja atorgats. Paral·lelament, Pallarès va anunciar la redacció d'un nou pla especial que haurà de determinar la prioritat de les noves actuacions i canalitzar la captació de recursos per executar-les. Xavier Pallarès.
Un pla especial Terres de l'Ebre, que és la continuïtat del pla d'industrialització Terres de l'Ebre. En què anirà enfocat este? En principi, pel que s'està parlant aquí, és en aconseguir recursos addicionals, vale? I en augmentar la competitivitat industrial de Terres de l'Ebre. Per tant, són els dos objectius que ens fixem a treballar de cara al durant este 2011 per al 2012 presentar este pla tant a Catalunya com a Madrid.
La primera reunió de la Comissió de Seguiment per a la Reindustrialització de les Terres de l'Ebre, després de la constitució del nou govern, va servir perquè els representants dels sindicats majoritaris, UGT, Comissions Obreres i USOC, hagin posat sobre la taula la necessitat que la Generalitat continuï les tasques pendents en la matèria de competitivitat i creació d'ocupació industrial després dels 10 milions d'euros concedits pel govern espanyol l'any 2010, uns ajuts que finalment no han tingut continuïtat aquest 2011. El secretari general de la UGT a les Terres de l'Ebre, Vifredo Miró, alertava que hi ha motius suficients per convocar mobilitzacions per l'atur i, sobretot, la manca de perspectives dels nous filons d'ocupació. L'escoltem.
Sembla ser que segons qui no entén, no es dona compte de lo que passa en aquest territori fins que la gent surt al carrer. Pues possiblement haurem de tornar a llegir sobre el carrer. Motius n'hi ha. L'atur ens afecta d'una forma molt important, però els motius bàsicament és que no hi ha una perspectiva de nous filons d'ocupació, noves empreses. Les expectatives que hi havia no han estat no han cristal·litzat, i també li hem reclamat això des de la comissió i bàsicament des de la Càmera de Comerç, demanar que aquesta perspectiva que té el propi govern de la Generalitat d'empreses per a ubicar-se a diferents territoris, el conseller Mena ho va dir a l'altre, que hi havia 12 empreses que es volien instal·lar a Catalunya, fer perspectiva de portar empreses. Però bàsicament els elements han de ser dobles. Per una banda, apuntalar el que tenim, és a dir, millorar els serveis que tenen les empreses que ja hi ha, i per altra, millorar els polígons industrials, és a dir, els serveis de futures empreses que hagin de vindre i buscar-les perquè realment puguin vindre.
Els sindicats van acceptar la idea en tant que suposi de forma efectiva una continuïtat en les actuacions per a la reindustrialització efectiva del territori i es van mostrar disposats a treballar amb l'administració vigilant, aportant idees i col·laborant.
Serveis informatius de MUTE.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'aplicació del mapa d'instal·lació de parcs eòlics a Catalunya aprovat pel tripartit. El passat mes de juny, l'anterior govern va donar llum verda a l'establiment de 7 zones de desenvolupament prioritari arreu del país, on es delimitaven els terrenys per a la instal·lació dels molins. Ara, arran d'un contenciós presentat per entitats naturalistes de l'Alt Empordà, el tribunal ha aturat tots els passos fets des d'aleshores. El lletrat Benet Salellas explicava que la suspensió cautelar del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya implica el desenvolupament de tot el mapa eòlic previst a Catalunya. L'escoltem.
Clar, aquesta aprovació de la ZDP, d'aquest mapa de ZDP, de les zones a nivell de Catalunya, és el pas previ perquè es procedís a la concessió a les diferents empreses licitadores de la construcció dels parcs eòlics. De tal manera que nosaltres pensem que amb la suspensió que fa el Tribunal Superior de Justícia d'aquest acord del govern de la Generalitat, ens trobem amb una suspensió de la totalitat de la política, diguem-ne, eòlica que es volia fer, derivada d'aquesta definició de ZDPs, no? Perquè si la definició de les zones susceptibles de ser implementades en parcs eòlics doncs no pot executar-se, doncs no es podran executar tampoc aquests parcs eòlics.
La mesura és cautelar en espera d'emetre una sentència definitiva. L'advocat de les entitats, Benet Salellas, entén que la mesura deixa en suspens tot el procés d'adjudicació dels nous parcs a grups empresarials.
Serveis informatius de Mute.
La Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre va anunciar que ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya en què insta al govern de Convergència i Unió a reconsiderar el fre a l'Institut Escola de Sant Jaume d'Enveja. El president regional d'Esquerra Republicana de Catalunya i alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, va reconèixer que l'Institut de Deltebre no té els serveis necessaris per als alumnes de Sant Jaume. Aquesta era l'última proposta d'ensenyament a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes quan es van negar a preinscriure els seus fills a l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta. Segons Aspa, l'Institut Escola de Sant Jaume donaria una major coherència pedagògica al centre, permetria optimitzar millor els recursos i evitaria el desplaçament dels alumnes. A més, va denunciar que s'han aturat els instituts escola dels municipis governats per socialistes i Esquerra Republicana, Sant Jaume d'Enveja i el Perelló, mentre que el nou govern tira endavant els projectes Amor a la Nova i a l'entitat municipal descentralitzada de Jesús amb governs de Convergència i Unió. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat dues preguntes parlamentàries sobre el calendari d'execució de la variant de Sant Jaume, adjudicada al novembre. Esquerra Republicana també va presentar el seu candidat a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, que serà Joan Salvador Balaguer. El president de la Federació de l'Ebre, Gervasi Aspa, acompanyat del regidor de Sant Jaume d'Enveja, Francesc Vidal, va presentar el nou candidat del partit a l'alcaldia d'aquest municipi, Joan Salvador Balaguer. Abans, el regidor d'Educació i Esports de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, Francesc Vidal, va fer un balanç de la feina feta durant la darrera legislatura, destacant la construcció de l'escola Bressol, la gratuïtat dels llibres de text, l'impuls al pla d'esports a l'escola, la construcció del poliesportiu i l'adequació del terreny de futbol i de la piscina, així com la construcció de la depuradora d'aigües residuals. Vidal va anunciar que per motius laborals i personals no es tornava a presentar com a candidat, però que donava suport a Joan Salvador, del qual n'en va destacar la seva capacitat. Salvador és professor de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre i va ser escollit per unanimitat per l'Assemblea Local d'Esquerra. A més, Salvador està molt lligat a diverses entitats socials i esportives del municipi.
Serveis informatius de Mute.
Carrefour obre al públic a Amposta, l'hipermercat més gran de les Terres de l'Ebre. Manel Ramon, des de Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, avui s'inaugura de manera oficial el centre comercial Carrefour, que obrirà les seves portes per inaugurar davant de les autoritats. Serà demà a partir de les 9:15 del matí quan obrirà al públic. Una gran superfície comercial destinada a donar servei a les Terres de l'Ebre i al Baix Maestrat, una gran superfície de 3.350 metres quadrats amb les darreres tecnologies en estalvi d'energia i que es dotarà en el sector de l'alimentació d'un important nombre de productes de les Terres de l'Ebre. El responsable de Carrefour a Catalunya, Antonio Cutillas, explicava el perquè de la decisió d'ubicar Carrefour a Amposta.
La decisión de venir a las tierras del Ebre, concretamente a Amposta, es porque obviamente hay un dinamismo comercial y los estudios así lo demuestran, y aparte para beneficiar a todos los consumidores y clientes de la zona y evitar que se tengan que desplazar hasta Vinaroz o hasta Tarragona para hacer compras. Además, creemos que en Amposta es una localidad de suficiente dinamismo comercial, perdón, y actividad económica para albergar nuevos establecimientos comerciales, y la apertura de este hipermercado es un buen ejemplo de ello. Aparte de lo justificado que está la presencia de Carrefour con 3.350 metros en Amposta, para cubrir todas las necesidades y encantar a todos nuestros clientes y consumidores de la zona del Delta Ebre, verán la presencia masiva de productos de la zona. Y ya tenemos, digamos que unos 300 productos de de la tierra del Delta de l'Ebre como 3.800 referencias de toda Cataluña.
Seran productes com l'oli grusco, l'arròs montsià, el peix de la llotja de la Ràpita o la verdura de l'aldea. Cotillas ha manifestat que, tot i la reticència que es pot donar al principi per part del sector del comerç a la instal·lació d'una gran superfície, s'ha demostrat amb la resta de centres Carrefour instal·lats a Catalunya el dinamisme que acaba generant un centre d'aquestes característiques. Carrefour Amposta, segons Cotillas, crearà 187 llocs de treball directes i indirectes.
Gràcies, Manel. D'altra banda, la cadena de supermercats Mercadona ha iniciat les obres de construcció d'una nova superfície a la ciutat de Tortosa. L'empresa valenciana invertirà 2 milions d'euros en noves instal·lacions i crearà una trentena de nous llocs de treball.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Noves millores a la costa en el marc del Pla de Gestió del Litoral. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar durà a terme enderrocs d'edificacions que afecten a la costa calera, seguint el full de ruta del POUM, marcat per les directrius del Pla de Gestió del Litoral. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El consistori de l'Ametlla de Mar té com a objectiu aconseguir recuperar i mantenir el valor natural de la costa i, per tant, gestionar una ordenació urbanística que ho faci possible. Per aquest motiu, el POUM, Pla d'Ordenació Urbanística, seguint les directrius del Pla de Gestió del Litoral, ha estat dissenyat per tal de ser una eina que pugui complir amb aquesta fita. En aquest marc, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha aprovat definitivament la reparcel·lació de la urbanització Roques Daurades. Aquesta acció permetrà guanyar espais que ja estaven previstos a l'anterior pla parcial abans de la revisió realitzada per l'elaboració del POUM. La reparcel·lació de la urbanització afectarà algunes edificacions. En concret, s'enderrocaran dos habitatges i una piscina. Una altra de les accions que es duran a terme és l'enderroc de l'habitatge que toca la platja de Sant Jordi. D'aquesta manera, aquest sector es transformarà en una zona verda pública. I és que aquesta acció permetrà recuperar aquest espai ampliant el valor natural i paisatgístic de la zona. Aquestes accions són una nova mostra que sumar valor a la Costa Calera és una de les prioritats per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, un objectiu marcat per les directrius de conservació i protecció del medi ambient del Pla de Gestió del Litoral. Escoltem Antoni Montagut, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, pel que fa a la reparcel·lació de Roques Daurades, evidentment el que es preveu aquí és l'obtenció d'uns espais lliures que ja es preveia al seu pla parcial, l'anterior a la revisió que ha hagut en relació al nou POUM, hi ha afectades, hi ha alguna vivenda afectada i també alguna piscina. Això estava ja tot previst i, evidentment, l'únic que es fa és tirar endavant amb el POUM que hi ha, amb el pla parcial que hi havia ja aprovat anteriorment, i, evidentment, a qui se li afecti doncs, s'haurà de fer front a les indemnitzacions que corresponguin, com és evident. No ens saltarem cap dret que tingui ningú i s'actua conforme a la legalitat prevista, no?, i també al planejament. El que fa Sant Jordi, la casa aquella que tots sabem que està en primera línia de mar, això ve determinat, el fet de que desaparegui quan toqui, ve determinat pel POUM que es va aprovar el 9 de novembre de l'any passat.
D'altra banda, des del consistori Calero s'ha remarcat que aquestes actuacions no tenen res a veure amb els expedients d'enderroc en zona rústica.
I continuem a l'Ametlla de Mar. La policia municipal de l'Ametlla de Mar reforça el cos amb 3 vehicles equipats amb tecnologia punta. Els cotxes compten amb ordinadors de bord que permetran tramitar i consultar dades sobre el terreny. A més, estan equipats amb videocàmeres de seguretat. Es preveu que els agents disposin dels vehicles la setmana vinent. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
En aquests temps de crisi, la policia municipal de l'Ametlla de Mar ha hagut d'adaptar-se a les circumstàncies i optimitzar recursos, i és que el pressupost d'aquest 2011 és un 3% inferior al de l'any anterior. Però aquesta reducció de recursos no ha estat un impediment per aconseguir uns bons resultats en seguretat. Per fer-ho possible, la policia local ha apostat per la formació contínua dels agents i per l'ús de les noves tecnologies que ajuden a agilitzar la feina. En aquesta línia cal destacar l'adquisició de 3 vehicles dotats amb ordenadors de bord i videocàmeres que garantiran, d'una banda, poder recollir i consultar dades in situ i, de l'altra, la seguretat dels agents. La policia ha adquirit aquests vehicles a través del renting, és a dir, es pagarà una quota mensual que inclou el manteniment del vehicle. D'aquesta manera, sempre hi ha l'opció de poder canviar de vehicle si es deteriora o eixugar el pagament i quedar-se amb el vehicle en propietat. Es preveu que els agents disposin dels vehicles la setmana vinent. A més, cal recordar que l'any passat es va signar un conveni amb el Departament d'Interior de la Generalitat per usar l'SIPCAT amb el sistema GESPOL, que permet sumar-se a aquesta xarxa informàtica d'informació policial. També l'any passat, la Policia Municipal es va adherir a la xarxa de radiocomunicació Rescat de la Generalitat, que permet actuar de forma més àgil i coordinada amb altres coses de seguretat en cas d'emergència. El treball conjunt i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra, que fa 2 anys que es van desplegar, ha estat un altre dels puntals per obtenir els bons resultats en seguretat actuals. De fet, la taxa de delinqüència al municipi s'ha reduït, sobretot els delictes contra la propietat, és a dir, hi ha menys robatoris. Francesc Ciuraneta, cap de policia municipal.
Fem un balanç molt positiu del que ha significat el desplegament dels Mossos. Partint de la base de que les perspectives no havien de ser del tot bones, perquè la caserna dels Mossos està a Tortosa, l'ABP, l'àrea bàsica policial, la tenen a Tortosa, i que la caserna de la Guàrdia Civil es tancava, preveiem una circumstància de dificultat que l'havíem de solventar d'alguna manera. Això s'ha fet possible gràcies a la bona voluntat, tant per part del Departament d'Interior, Mossos d'Esquadra, com per suposat tota la voluntat que hi han posat des de l'Ajuntament i els mitjans que també hi han invertit tant a nivell econòmic com a nivell humà.
D'altra banda, la policia avui compta amb unes noves instal·lacions dotades de més espai, qualitat i seguretat situades al polígon industrial. Aquest canvi físic, segons Ciuraneta, també ha estat substancial, marcant una nova etapa per a la policia municipal i els ciutadans de l'Amella, ja que es garanteix un millor servei i accessibilitat, no només pels caleros que viuen al casc urbà, sinó també pels ciutadans que viuen a les urbanitzacions i en rústica.
Les penyes taurines de les Terres de l'Ebre continuen treballant per fer un nou calendari de festes amb ous. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs aviat començaran efectivament ja les festes amb ous a les Terres de l'Ebre. Les diferents poblacions i l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre preparen ja la propera temporada, la primera en què estarà vigent des de l'inici de la llei que regula les festes tradicionals amb ous. El passat dilluns, la entitat de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre va mantenir una nova reunió amb el delegat del govern, Xavier Pallarès, a la qual van assistir també representants del Col·legi de Veterinaris i dels Ramaders del Territori, segons que publica el Diari de Tarragona. De moment, la entitat continua treballant en el calendari de les festejos, al qual pretenen incorporar noves dates i municipis. Ja saben que es va intentar fer bous a Camarles i Paüls, però en principi aquests dos intents van quedar frustrats. El delegat del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ens parlava d'aquesta reunió i de què es pot traure en clar d'aquest nou calendari.
Esta trobada que vam tindre dilluns resposta d'una primera reunió que vaig tindre amb el president de l'agrupació de penyes, i després em vaig comprometre a poder assistir a una de les reunions que fa tota la Junta d'Agrupació de Penyes, que precisament ho fan aquí al Casal d'Amposta, i bàsicament es va parlar d'interpretar la nova llei que es va aprovar al Parlament de Catalunya la passada legislatura, però que tots plegats farem la mateixa interpretació, les penyes, la Generalitat i els ajuntaments. I a partir d'aquí poder desenvolupar este nou calendari, que estic segur que si ho fem bé, pues bueno, tothom quedarà, si més no, satisfet al 100%. Jo diria que si en un alt índex, tothom poden quedar més o menys satisfets.
Recordar que la normativa obre la porta a nous dies de bous sempre que es pugui demostrar que anteriorment s'havien celebrat. Es parla de la tradicionalitat de la festa dels bous a les diferents localitats o en concepte d'una celebració de caràcter excepcional. Tot i així, el delegat del govern reconeix que serà difícil ampliar massa el calendari, especialment pel tema econòmic, ja que, degut a la crisi, doncs és difícil ampliar la capacitat econòmica per fer més festes amb bous.
Gràcies, Manel, i continuem parlant de bous. Els ramaders de bous braus de les Terres de l'Ebre i Castelló estan preocupats per l'onada de bretolades que han afectat diverses explotacions en els darrers mesos. La ramaderia de Fernando Mansilla, al terme municipal d'Ulldecona, va patir els actes dels vàndals en fins a 3 ocasions des del passat mes de gener. Entren per la nit i toregen els bous i les vaques que hi troben, comentava el ramader, que ja ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra. En una altra de les ocasions, un animal va patir danys en una banya. Segons expliquen els ramaders, aquests fets els perjudiquen econòmicament perquè, a més, poden afectar la contractació d'un bou serril, és a dir, un bou salvatge que encara no ha estat torejat mai, un dels més preuats entre les penyes taurines. Entren a una propietat privada amb l'objectiu de fer mal i si es produís un accident al final, els problemes serien per als ganaders, comentava Mansilla al Diari de Tarragona. Aquest ramader disposa actualment d'uns 40 animals a la finca d'Ulldecona, però l'any vinent projecta traslladar tota la seva ramaderia des de Torreblanca fins al municipi del Montsià. I és que aquests fets no són aïllats i s'han repetit tant a les Terres de l'Ebre com a Castelló. Només en les darreres setmanes han patit actes similars 3 ramaderies de la comunitat veïna, Miguel Parejo, Germán Vidal i Manuel Beltrán, aquest darrer dedicat als bous de Lídia, que ha denunciat pèrdues de milers d'euros, segons va publicar el periòdico Mediterráneo. El passat mes d'octubre, també la ramaderia de Rogelio Martí, a Alfara de Carles, va patir l'atac dels vàndals. Aquest any es convoca el reconeixement al mèrit planer, un guardó que vol homenatjar alguna persona del municipi de Santa Bàrbara que hagi destacat en algun àmbit del poble i que les entitats, però aquest any també la gent del poble, poden proposar. Tere Giner, des de la Plana Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Així és, Tomàs, en un principi era cada 2 anys i a partir d'aquest serà cada 3 que es concedeix el mèrit planer, un guardó que pretén reconèixer una persona o entitat que hagi destacat en qualsevol aspecte cultural, esportiu, solidari del nostre municipi. Dies enrere es presentaven les noves bases per optar a aquest guardó. Entre aquestes, ara no només les entitats poden escollir, sinó també s'obren les propostes a les persones que no formen part de cap entitat i vulguin proposar algun candidat. La manera de fer-ho serà mitjançant la Biblioteca Pública José Escudé, la web de l'Ajuntament de Santa Bàrbara i la Plana Ràdio. Ho explicava per a les Emute el regidor de Cultura, Alfred Blanc.
Que, bueno, en esta modificació de bases, que hi han comentat els 2 punts més destacats, el tercer també seria que vam, o sigui, se va creure oportú obrir una mica el que és el... perquè també ens havia arribat alguna opinió o alguna queixa doncs que una persona qualsevol no podia donar la seva opinió. Una persona que no representava cap entitat o que no estava inscrita a cap entitat doncs no podia donar el seu parer, no? Sobre a qui li agradaria a ell o a ella. Bueno, doncs vam creure oportú això, incloure la Plana Ràdio, la Biblioteca José Escudé i la Santa Bàrbara Activa, el que és l'infocentre, 3 sistemes de votació perquè la gent pugui participar.
El termini màxim de presentació de propostes per part de les entitats és el primer dia d'abril. El lliurament del guardó es farà de forma pública durant el transcurs de l'acte de celebració de la nit del planer, dins del marc de les jornades culturals, concretament la nit del 8 de maig, vigília de la festivitat de Sant Gregori. El guardonat serà obsequiat amb un pin d'or, amb el relleu de l'escut oficial del poble i amb l'escut de la vila, obra d'un artista del municipi. El regidor de Cultura, Alfred Blanc, animava a tota la gent a fer les seves propostes per premiar aquella persona o entitat que sigui mereixedora d'aquest guardó per la seva destacada actuació en qualsevol camp de la vida del municipi.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres, 18 de març, i al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea, 7a Festa de l'Esport Aldea.
La Festa de l'Esport, la festa dels esportistes aldeans.
Per 7a vegada ens trobem davant l'oportunitat de premiar tot un col·lectiu del nostre poble. 7a Festa de l'Esport Aldea.
divendres 18 de març a les 22 hores de la nit al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
Setena festa de l'esport Aldea.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.
Ja arriba la festa i les disfresses al Carnaval 2011 de l'Aldea. No t'ho perguis, vine i disfressa't amb nosaltres el dia 5 de març del 2011. Carnestoltes 2011, l'Aldea. T'esperem. Jo no puedo pasar un día sin ver.